Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres, l'Eva Garrido ens porta una setmana més una nova entitat que avui descobrirem. Eva, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme. Aquest dimecres, doncs, a l'Espai d'Entitats anem a conèixer l'Associació Catalana de Zooteràpia per descobrir la seva tasca i apropar-nos al món de les teràpies assistides amb animals. Què són? A qui s'adrecen? Quins són els seus beneficis? De tot plegat, en parlem amb la presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia, l'Anna Guimil. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
I també via telefònica tenim a l'Helena Velasco, que és mare d'un nen amb trastorn d'espectre autista que rep aquestes teràpies. Molt bon dia, Helena.
Hola, bon dia.
Gràcies a totes dues per estar aquí a l'Espai d'Entitats i per explicar-nos una mica i apropar-nos en aquest món de les teràpies assistides amb animals. Comencem amb tu, Anna, perquè en aquest món t'hi vas posar com a ensinistradora de gossos d'assistència primer i més tard vas ampliar la teva formació amb un màster d'etologia clínica veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, Anna, és important que les persones que duen a terme aquestes teràpies tinguin una formació.
Jo crec que és bàsic. És bàsic perquè, a més, la zooteràpia, primer que no es coneix bé, hi ha molta gent que s'hi dedica, però pensant-s'hi que és una activitat on s'improvisa, que només has de jugar amb el gos, ser una mica simpàtic i passar l'estona. I nosaltres intentem allunyar-nos d'aquesta visió. La nostra primera tasca és presentar la forma, una activitat amb rigor científic. És per això que hem fet aquest estudi científic.
Mm-hmm. Explica'ns, Anna, ara que parlàvem de la formació, però val a dir, comencem explicant que l'Associació Catalana de Zooteràpia neix el 2009,
sí.
Una associació joveneta, es pot dir, amb quin objectiu?
Doncs comença amb l'objectiu precisament d'una banda, això que comentaves, Eva, de donar una formació a totes aquelles persones que vulguin dedicar-s'hi a la zooteràpia i d'altra banda a promulgar els beneficis de la teràpia assistida amb animals, sempre de la mà amb el que et deia, no? D'un treball amb metodologia, amb rigor científic, prenent registres, amb un treball en equip amb els psicòlegs, amb els terapeutes. Sempre defensem que hi hagi un treball en comú, en equip.
I en aquest treball entren també els pares, com l'Helena, que tenim a l'altra banda del telèfon. Helena, explica'ns una mica com vas arribar al món de les teràpies assistides amb animals. Qui t'ho va recomanar?
Doncs mira, inicialment el meu fill, el David, quan era petit no li tenia por als gossos. Passava directament d'ells, no? Passaven pel seu costat i no els hi feia cas. Però a poc a poc, segons ha anat fent gran, ha anat agafant molta por no només als gossos, sinó fins i tot als coloms. Qualsevol cosa que ell no controli, doncs era pànic. O sigui, era sortir corrents i començar a cridar. Llavors, ell des de molt petit rep teràpies conductuals i sabíem dins d'una associació que estem, que per la que rep teràpies, doncs que les teràpies amb gossos, amb animals, eren importants i sobretot per aquest tema de la por, del pànic que poden arribar a sentir. Llavors, una mica els contactes que vaig tenir em van recomanar l'Associació Catalana de Zooteràpia, em vaig posar en contacte amb l'Anna i li vaig explicar el cas del David i em va comentar que, clar, que això es podia treballar molt a poc i fins al punt de que ara mateix ja no els hi té por. Sí que es queda quiet, immòbil quan els veu, però no surt corrents ni crida. Per tant, amb 3 mesos hem arribat ja a aquesta millora de que el David ja no sent pànic pels animals, ja respecta, es queda quiet perquè passi, però, ostres, és molt important, per mi és molt important el que pugui anar pel carrer i no sortir corrents en el moment que ell vegi un gos en qualsevol lloc del carrer.
Helena, l'Anna no la veus, però somriu, està contenta d'aquest treball que heu dut a terme. Anna, explica'ns doncs una mica a tu que ho duies per primera part. Com ha sigut aquest treball, no? Que vau començar amb el David i heu anat passet a passet.
Doncs mira, d'una banda t'he de dir que el compromís dels pares és bàsic i l'Helena, en aquest cas, ens ho ha posat molt fàcil. perquè nosaltres donem consignes també. I també és important que els pares entenguin la nostra feina, no? I no hi hagi impaciència ni tenir unes expectatives molt altes, perquè això provoca també frustració. Llavors, l'Helena, en aquest cas, ha estat anat de la nostra mà, el nostre pas, ens ho ha facilitat tot moltíssim, i la seva actitud ha estat no la correcta, la perfecta, no? Amb el David, el que hem estat fent és, realment, en un espai de temps molt curt, hem pogut fer una feina de sensibilització. És a dir, aquestes conductes que abans no tenia por, però cada vegada va creixent aquesta por, es diu que hi ha hagut una sensibilització cap a un fenomen, no? I això és el que li va passar al David. En etologia també ho treballem amb els nostres animals, és a dir, és psicologia comparada, per això és tan màgic poder treballar tant amb nens o amb persones com amb animals, perquè la base de l'aprenentatge i a nivell conductual es soluciona de la mateixa manera. Llavors, amb el David vam començar amb aquesta desensibilització. Vam començar presentant-li un conillet, que també li tenia pànic. Sobretot, el que vam poder treballar va ser amb seqüenciació, és a dir, amb seqüències. Primer treballem un aspecte, després un altre. Això, d'aquesta manera, introduïm una rutina. El David treballa superbé amb rutines, sobretot, en general, els nens amb TEA. Són rutinaris, i això ens dona, és una eina que hem d'aprofitar, perquè és intrínseca en aquests nens. Llavors, si els hi funciona també una seqüència perquè els hi dona seguretat i previsibilitat, és aquí on ens agarramos. Nos agarramos aquí. I diem, doncs, comencem treballant amb una seqüència i amb una rutina. Primer amb el conill, després amb el gos petit. Quan ja hem començat la desensibilització amb el gos petit, comencem els passejos amb un gos i amb el gos gran. Perquè l'últim objectiu és que ell sàpiga com ha de reaccionar, mai fugir, mai córrer, i a més que una vegada ja no tenen por els nostres gossos, sortim al carrer, perquè hem de generalitzar aquest objectiu amb altres gossos no coneguts. I aquesta ha estat la nostra tasca, com diu la Helena, en 3 mesos. I aquest any continuarem, perquè l'objectiu és que ell tingui cada vegada més autonomia i que tingui les eines suficients per gestionar el seu dia a dia.
I jo ara estava escoltant l'Anna i també la intervenció de l'Helena. Jo imagino que la gent que arriba a vosaltres va pensant en els resultats, en aconseguir aquests resultats, que m'imagino que també arriben una mica en funció de la resposta de cadascú amb el tractament, amb la teràpia que s'està fent. S'assoleixen els resultats? És a dir, es mantenen o s'ha de fer un treball de manteniment, o és possible que hi hagi un retrocés, una marxa enrere?
Mira, aquesta pregunta normalment me la fan sempre, no? I és, mira, des de que comencem hi ha coses que sobten, no? D'entrada, el que més sobta és que assolim els objectius de manera molt ràpida, en un termini de temps molt, molt curt. Però lo dolent, en aquest sentit, és que s'ha d'allargar. És a dir, perquè si fem perons de Nadal, d'estiu, o perquè ho vol treballar durant un trimestre, però després ja ho vol deixar, es torna a fer un retrocés. És a dir, és com la natació. Sempre poso d'exemple la natació. Si ens fa mal l'esquena i el metge t'ha recomanat que facis natació, molt probablement l'hauràs de fer ja per sempre, 2 dies per setmana, o un dia per setmana. Doncs la zooteràpia és una activitat que treballem en base a aconseguir uns objectius en concret, sí? I s'allarguen el temps, és a dir, intentem mantenir-ho i generalitzar-ho per sempre.
Per tant, els pares imagino que necessiten unes pautes perquè es continuï fent aquest treball.
Exacte.
No?
El que sí que es pot fer, en funció de com evolucioni el nen, és allargar el temps. De moment, jo he arribat fins i tot a començar amb un nen a diari, a fer teràpia a diari, passar després a 2 dies per setmana, i ara estem fent-ho, doncs, un dia al mes. Vull dir que de vegades és simplement un recordatori per no oblidar-nos, no?
Uh-huh.
Anna, m'agradaria saber, parlem de les persones que s'apropen als animals i amb els que feu teràpia, però també m'agradaria saber si aquests animals han rebut algun tipus d'ensinistrament especial per estar tranquils davant les persones que se'ls hi apropen.
Nosaltres, totes les que treballem aquí, tenim formació en educació canina i etologia. Això vol dir doncs, que tenim una formació d'ensinistradores. I per suposar, tots els nostres gossos tenen una educació. No només una educació bàsica, sinó que a més han de tenir certes habilitats. I d'entrada estar supersocialitzats, és a dir, davant d'una estereotípia verbal o gestual, el gos no es pot espantar. Per exemple, doncs, amb el David, no?, que cridava moltíssim. Doncs l'Oto al començament es quedava una mica parat. Ara també hem pogut fer un treball amb ell perquè vegi que no és un crit que va directament amb ell, que és generalitzat també.
Clar, que el gos no es pensi que l'estan...
Sí, que m'està cridant a mi. No, no, a l'Oto ja entén que el crit no va dirigit amb ell.
Helena, ara que parlava l'Anna de l'Oto, el David durant la setmana el troba a faltar, l'Oto pensa molt amb ell?
I tant. El David cada dia és quiero paseo con Anna Oto. Anna i Oto. Anna i Oto és el passeig diari que si por ell fos, cada dia aniria a passear con Anna i Oto. Sempre, sempre. El troba molt a faltar. Fins al punt jo que m'estic plantejant comprant-me un Oto, imagina't. Perquè realment aquesta generalització s'està produint, però al final dius, ostres, mai m'ho havia plantejat, però ara potser sí que és el moment per mantenir-ho, tot el que s'està aconseguint al tenir un gosset a casa. Però sí, sí, el David el troba molt a faltar.
Parlàvem dels animals i també a vegades veiem que també es fan teràpies no només amb gossos, també hi ha gent que les fa amb cavalls, hi ha gent que les fa amb altres animals. Es pot fer aquest tipus de teràpia amb tots els animals? Sí? No?
Tots els animals és com una mica agosarat, no? De dir tots els animals. Aviam.
No els heu tastat tots.
Nosaltres, no? Des de l'Associació Catalana de Zooteràpia, que sempre ho dic, som com molt una mica radicals en el tema de benestar animal, no? Llavors, treballem amb tots aquests animals que han estat domesticats. És a dir, animals domèstics, com el gos, els nostres conills són conills domesticats, no són liebres
de camp.
De camp.
Sí.
Si hem treballat alguna vegada amb un gatet, és a dir, són animals domèstics. Quan em diuen el cavall també ho és,
amb el cavall també es pot fer teràpia, no?
Perfectament.
Equinoteràpia, de fet.
Equinoteràpia o hipoteràpia, que són dues coses diferents, però el que no estem d'acord és en utilitzar, per exemple, els dofins, els dofins per fer teràpia. Un dofí entenem que no ha passat un procés de domesticació, que és un animal lliure i que ha de viure a l'usar.
És salvatge.
No? És salvatge i ha de viure al mar. És el seu lloc.
El seu hàbitat.
És el seu hàbitat, per suposat. Amb la qual agafar un animal en la qual només rebem nosaltres el benefici a costa de la seva llibertat, doncs no estem d'acord i això no ho fem.
I abans que comentava, perquè clar, els animals els poseu vosaltres.
Sempre.
Els poseu vosaltres. Ho dic perquè ara l'Helena, quan comentava que es volia comprar, diu, potser m'hauria de comprar un Oto, i jo no sé si en molts casos acostuma a passar això, no? Que es crea un vincle tan necessari que al final les famílies opten per tenir l'animal a casa. No amb el que han fet la teràpia, però sí, sí un que el substitueix.
És molt sovint, això sí. Passa sovint, jo diria que quasi bé sempre, però el que fem des de l'associació és assessorar. Realment volem un cadell perquè el cadell comporta una problemàtica afegida. Tenir un gos a casa ha de ser una cosa còmoda, que ens vingui de cara.
Que no siguin deures.
Exacte, exacte. I un gos és un ésser més a la família.
Sí, és un membre més.
És un membre més. Quan ens n'anem de vacances i hem de tenir en compte aquestes coses, no? I nosaltres sempre assessorem. Esteu segurs? Sí, ho sabem. De totes, el volem. Jo em poso una mica farruca, no? Bueno, segur, eh? Però bueno, llavors, ara diem cadell o adult? L'adult ja pot anar, a més ens comprometem a donar un gos que estigui educat. A més aprofitaríem per educar-lo amb el mateix nen, o sigui que hi hagi un treball en equip, sempre treball en equip. i sempre recomanarem una adopció abans que una compra. Nosaltres treballem amb altres entitats que ja ens diuen: Anna, mira, tengo un perrito super sociable, el valorem i li trobo la família. En aquest cas, l'Helena, si volgués, doncs li diria: Helena, doncs d'entrada, què et ve més de gust, un cadell o un adult? I d'aquesta manera anem assessorant i ho anem fent sense pressa, d'una manera ordenada, amb coherència, que sigui molt còmode per la família, que el nen ho visqui també d'una manera molt formativa.
Preguntem-li a l'Helena. Helena, us ho heu plantejat així com ho explicàvem ara amb l'Anna? A la família us ho heu plantejat de tenir un gos, era? Era el gos, no?
Un gos, un Otto, oi?
Sí, sí, la idea és tenir un gos, el que sí que, bueno, una part de la família pensa més en un cadell i una altra part en un adult que ja estigui, doncs, això, familiaritzat, no? Llavors falta que entre nosaltres ens posem d'acord i després parlar amb l'Anna, però sí que és una proposta seriosa que tenim la família sobre la taula d'arribar a tenir un gos no massa gran, això sí, a casa pel David, perquè veiem realment tot el que afavoreix amb ell al tenir-ho, a l'estar al costat d'un gos.
Ja estic pensant en un, Susana. Ai, Helena.
No em diguis. Ja, bueno, ja estic... No tinguis tanta pressa. No tinguis tanta pressa.
Bueno, la pregunta és si hauria de ser de la mateixa raça que l'Otto. O això, Helena,
no,
us és indiferent?
No, que tingui de cabell curt, això sí.
Sí, ja, és que ja el tinc.
Vale.
Ja el té pensat.
Dijous en parlem, dijous vale. En parlem.
Què t'anava a dir, Anna? Parlàvem en el cas concret del David, però també és important destacar que també la teràpia assistida amb animals també pot anar adreçada a persones que han patit violència o altres tipus de trauma, no? Per una manera també de curar una mica aquest trauma, socialitzar-se.
Sí, nosaltres treballem amb diversos col·lectius, eh? Treballem amb víctimes de violència de gènere. Quan diem això sempre pensem en la mare, però el fet és que treballem amb grups de mares i fills, perquè a les cases d'acollida viuen junts, i sobretot treballem aquesta comunicació materno-filial, que moltes vegades s'ha trencat, i hi ha molta culpabilitat o fins i tot retrets. I el que els hi ensenyem, sense que se n'adonin, que això és la gràcia, no?, de la teràpia assistida amb animals, que treballem el fet de la comunicació en positiu, la importància d'una mirada directa als ulls, jo els hi ensenyo. Mira, ara mirarem fixament els ulls de l'Otto, aviam què fa. I clar, jo m'entenc molt bé amb l'Otto, no? I m'hi fico davant d'ell, li miro directament i ja s'asseu. I diem, aquest és el poder que té una mirada. Si una mirada en té tant de poder, imagineu-vos les paraules, de vegades sobren aquestes paraules. I fem exercicis amb els animals, de comunicació gestual, els nostres gossos són bilingües en el sentit de que entenen les nostres paraules, però també entenen consignes gestuals. Llavors, amb aquestes consignes gestuals han de fer, tant les mares com els fills per equips, han de fer com una seqüència, no? De seu, estira't, espera't, vine, fes la croqueta, troba alguna cosa. És que en saben molt els nostres gossos. I tot això sense dir ni una sola paraula. I la mare li ha d'explicar al fill, o al fill a la mare, fem un treball en equip, sense parlar i en positiu i en recompensa, és a dir, es tornen a trobar en un ambient lúdic en el qual també estem descobrint nous aspectes de la meva mare o del meu fill i sobretot que tenim aquest espai de tornar-nos a mirar, a parlar, a jugar,
sí? A retrobar-se,
exacte.
Quins altres col·lectius?
Treballem també amb un col·lectiu infantil amb un síndrome que es diu Prader-Willi. Treballem amb l'Associació Catalana de Prader-Willi. Treballem també amb discapacitat intel·lectual en persones adultes. Dins de discapacitat intel·lectual tenim també enfermetat mental i geriatria. I dins d'aquest col·lectiu de discapacitat intel·lectual en persones adultes ens hi trobem molts síndromes diferents, com Cornelia de Lange, X fràgil, Criduixà... hem tingut la gran sort d'entrar en un grup que es diu Grup Catalònia,
que a més són col·laboradors.
Tenen aquí un espai de ràdio
d'aquesta casa. Sí.
Doncs hem tingut la gran sort, ara el 2017 farà 10 anys que treballem amb Grup Catalònia, que ens van donar l'oportunitat de desenvolupar la nostra tasca amb ells. Hem après moltíssim i hem avançat molt, i sempre insisteixo, des d'un punt de vista amb molt de rigor científic. I ara sempre prenent registres, i ara volem passar tots aquests registres en una base de dades per poder traduir-ho en percentatges. És a dir, el 90% dels nostres usuaris mostren iniciativa a les nostres sessions, tenen fixacions visuals, etc., amb diversos indicadors que tenim.
Hem d'anar tancant.
Hem d'anar acabant. No, li volia comentar a l'Anna això, que ha fet aquest èmfasi que diu ella, que és una teràpia assistida amb animals, però mai en cap cas, Anna, ens comentaves un dia, és una cosa substitutòria d'una teràpia que et poden portar des de l'hospital, al teu metge. Vull dir, és complementari, i vull dir que...
Mira, nosaltres sempre ho diem. És una estimulació multisensorial, en la qual la gràcia, la màgia, és que no és una màquina, és un animal. És un animal que no anem amb bata blanca, que no es fa dintre d'un consultori, que es fa a l'aire lliure, d'una manera lúdica. I el professional sí que és el que ha de tenir molt clar el que volem treballar i dissenyar el joc. M'agrada dir-li joc, i ha de dissenyar el joc específicament per aconseguir aquest treball de memòria, psicomotricitat, atenció, fixacions visuals, iniciativa, motivació, contenció, és a dir, hi ha moltíssima impulsivitat, doncs treballar tot això. M'agradaria, un segon, comentar que hem fet aquest estudi científic aprovat amb excel·lent cum laude entre la comunicació en persones autistes i el gos de teràpia, i els resultats que hem tret han estat verdaderament sorprenents. Hem pogut constatar que realment hi ha una comunicació entre les persones amb autisme i el gos de teràpia, que si la persona està feliç, el gos està feliç, i que si el gos està feliç, la persona també està feliç, i que aquests nens han fins i tot feien emblemes, no?, com aixecar el dit, el pulgar, com està tot perfecte, o seguir les fixacions visuals amb el gos.
I bon exemple d'això és el cas del David i de l'Helena Velasco, que ens ha acompanyat via telefònica. Helena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Anna,
gràcies, Helena. Només una cosa que és important, perquè si a la gent que ens ha escoltat durant tota la conversa té interès a contactar...
Vosaltres,
on us troben?
Ens troben, si fiqueu a Google zooteràpies, en castellà, som els primers, som l'Associació Catalana de Zooteràpia, i ens poden enviar un mail a info@zooteràpies.com.
Físicament, on treballeu?
A Sant Cugat,
A Sant Cugat, a on?
Nosaltres tenim les oficines a l'edifici Invisa, al carrer Orient, 7884, primer pis, oficina 4.
Ara sí.
Dit
ara
això...
Ja ho tenim. I agraïm moltíssim a l'Anna Wimil i l'Helena Velasco, que avui ens han vingut a parlar d'aquesta iniciativa, de la tasca que fan. Una proposta que ens ha portat novament l'Eva Garrido. Moltíssimes gràcies també a vostès per haver-nos acompanyat un dia més. Fins aquí el Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres. Demà dijous, dia de mercat i dia de Sant Cugat a Fons. Gràcies i bon dia.
Sant Cugat a Fons.